L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, missió i vocació. Per anar viatges amb sentit, patrocina missió i vocació. Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a neumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança.
Hola, bona tarda i benvinguts a Missió i Vocació. Els dilluns a aquesta hora donem a conèixer la visió humanista de diferents empreses i aprofundim sobre la raó de ser de les persones en el seu entorn. Avui parlarem del nou paradigma que està generant la crisi del Covid-19. Les empreses en poc temps s'han hagut d'adaptar a una nova realitat. Moltes ho han aconseguit, però què passa amb aquelles que no ho han pogut fer, per exemple, per falta de recursos?
A Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Avui ens acompanya Imma Pérez, directora de Notopic, una empresa que acompanya a les organitzacions en el camí a través de la sostenibilitat, la comunicació, la innovació o el màrqueting amb propòsit. Imma Pérez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Bé. Molt bé, i tu?
Molt bé. Doncs t'ho he de preguntar, no? Fa pràcticament d'aquí a 2 mesos, farà un any, que va arribar el Covid-19 a les nostres vides i ha suposat, doncs això, una clatellada en general per a les persones, les famílies, les empreses. Com has viscut tu particularment aquest any?
Ha sigut un any molt convuls, un any de molts canvis i que d'alguna manera ens ha fet reflexionar sobre el que funciona i el que no funciona. I a mi també m'ha afectat, òbviament. Jo que em moc en el món de l'administració pública i de la gran empresa, especialment a Catalunya, he vist com passàvem d'entorn de confusió, després de necessitat d'incorporar tot el digital, però que a vegades havia arribat tard, d'un canvi de model de lideratge que fomentava moltíssim més l'empoderament i que a vegades la gent no sabia, de molta por a la crisi econòmica. Ha sigut un trasbals important. Jo crec que la crisi, en aquest cas, jo l'he viscut també com una petita empresa, no? que també, i més sempre dic que els serveis també ha estat afectada per això, però bueno, també veig que el bo que té tot això és que crec que ara ja consolida la necessitat de fer un canvi profund en la manera de fer empresa. I això és el que crec que és el gran lliçó que ens ha donat a totes el 2020.
Mm-hmm. Ninguna empresa ha jugat amb avantatge, però és cert que petites empreses, també com tu deies, pimes, autònoms, han tingut dificultats molt sèries per tirar endavant per la falta de recursos. I el fet de reinventar-se doncs no ha sigut en molts casos viables, també per la falta de temps, no? Va arribar al març el Covid-19, havia durat 2 setmanes i ara d'aquí a poc farà un any. Avui parlarem amb tu, Imma, d'això, de quines poden ser les claus del present i del futur, del que vindrà, perquè les organitzacions també puguin continuar adaptant-se a la nova realitat, però no podem oblidar aquells negocis que han hagut de baixar la persiana després de 2, 5, 10, 15, 25 anys de feina. Déu-n'hi-do, no?
Sí, m'he trobat una mica amb tot, inclús en grans empreses també. És a dir, que jo crec que més que un tema de tamany, és un tema de generació de valor i d'adaptació del model de negoci a les necessitats actuals i del futur. I la falta de previsió i moltes vegades l'apostar absolutament per una fórmula d'operació totalment tàctica i no estratègica i no combinar les dues coses ha fet que ara doncs, moltes empreses que, com tu deies, han tingut una trajectòria de fins i tot 25, 30, 50 anys o més, o 5, també empreses més joves, han tingut que tancar això. A mi m'ha fet pensar diferents fórmules i, sobretot, què és el que hem fet malament i què és el que podem fer bé o què és el que estem fent bé i què hem de potenciar. I d'alguna manera, això afecta a tothom. És a dir, que és un tema, sobretot, de mirada. De mirada. Però també he de dir que jo crec que moltes vegades no hem prestat, jo soc la primera, no hem prestat prou atenció a les dades i a la informació que havia disponible. Jo que soc una gran fan de les dades, existeix un informe que publica Davos cada any, que és el Global Risk Report, i una de les gràfiques que em va cridar més l'atenció és que justament deia que els principals riscos globals mundials pel 2020 eren sobretot mediambientals, però just al costat d'aquests riscos mediambientals estaven les pandèmies. I estem parlant d'un informe publicat pel Fòrum de Davos el gener de 2020. I sí, també aviat, aviat és veritat que tot passa més fàcil, no? Però sí que és veritat que no hem prestat prou atenció a que, sobretot el tema de la sostenibilitat, el canvi climàtic, la transformació digital, no li hem prestat prou atenció, hem pensat que era exclusivament vendre per internet i no hem parlat de processos ni de com connectar amb el client, no hem diversificat el model, diguem, de, diguem, el teixit productiu a Catalunya especialment i ens hem focalitzat exclusivament a el que potser ens resulta més fàcil. En fi, ha hagut moltes coses, també el tema de la gestió de lideratge, també ha hagut molts canvis molt profuns que també ha generat doncs, les bastant dures, no? I, en fi, en aquest cas, crec que és un aprenentatge que estem fent tots sobre la marxa. Potser no érem conscients de la cruesa de tot això, de pensar que seria, com tu deies, dues setmanes o tres, no? I no pensàvem que això seria senzillament un canvi de paradigma real i que a partir d'ara mai serà el mateix. Però també és veritat que es donen moltes oportunitats de millora i hem de mirar sempre amb aquesta mirada positiva, no? També és veritat que ens hem de posar molt les piles en moltes coses, però crec que, bueno, que el que hem de fer és sempre i no, tot i que tenim moments de, diguem, de reflexió i de paràlisi, és el moment de mirar endavant.
Tu creus que, no sé si som positius, negatius, o ni una cosa ni una altra, però tu creus que el Covid-19 afecta de ple en els objectius, en alguns dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030?
Afecta tot. Afecta, òbviament, sí, jo crec que... m'imagino que, per una banda, a veure, és una cosa que farien les empreses, que és parar màquines, no? Allò de parem els motores i sobretot enfocar-nos al copiosisme, perquè és la supervivència, i això ha afectat. És a dir, ara mateix està afectant. També és veritat que els objectius de desenvolupament sostenible que es van fer el 2015, es parlava molt d'agenda, hi havia molt consens, però la veritat encara no s'havia posat en marxa un pla ambiciós per enfocar l'acció. I aquest any 2020 ha sigut un any de acció a nivell de sostenibilitat, tot i que sí que ha sigut un any de gran conscienciació. Ara el que hem de fer és justament això, no? Orientar-nos a l'acció de manera coordinada. El que diu el CIO de desenvolupament sostenible és que l'ambiental, lo social i l'econòmic estan connectats i que un objectiu vinculat al medi ambient és un objectiu que també afecta a lo social. Per posar un exemple, les crisis climàtiques, per exemple, el que volen dir, o les migracions climàtiques, el que volen dir és que, per exemple, quan un país no té recursos perquè hi ha molta sequera o molts desastres naturals, aquest país moltes vegades les persones emigren. Què està passant ara amb les pateres a Canàries, no? Per exemple. Llavors, això està fomentant una desestabilització social important, també està fomentant extrems a nivell polític, està generant, està incidint a nivell econòmic de manera claríssima. Tot això, el que ens ha passat a nivell de salut, que és el que deia abans del Global Health Report, és senzillament una vista que a partir d'ara hem de canviar la mirada. Podem, òbviament, fomentar models econòmics que generin rendibilitat i que siguin competitius i que siguin amb alta productivitat i que les empreses siguin, sobretot, aportin valor. Però no es pot fer de qualsevol manera. I si una cosa ha quedat clara, ha sigut el que ha passat aquest any. Llavors, jo, per exemple, he vist, aquest any han passat, diguem, quatre coses, no? Molt, molt breus. La primera és que s'ha consensuat per fi que el teletreball funciona o, almenys, la gent ha entès que el teletreball és una manera de treballar. També és veritat que moltes empreses potser han confós el teletreball amb el presencialista digital. És a dir, ara està connectat, igual que passava abans amb el jefe, no? Fins que no marxava el jefe, jo no marxava. Doncs una mica, jo m'he trobat amb molts companys i companyes que estan treballant a les 9 de la nit i el que faig és expandir i ampliar el seu horari laboral, però de manera digital. Això no és teletreball. Teletreball implica treballar per objectius. I això també implica, diguem, incorporar la sostenibilitat en l'àmbit dels recursos humans, en l'àmbit d'un lideratge diferent. De fet, hi ha un estudi que s'ha publicat recentment que diu que el 75% dels directius de les empreses actualment, justament per temes de Covid, estan desitjant canviar d'organització perquè no estan contents amb el lideratge. És a dir, els recursos humans són claus ara mateix. I no és recursos humans com a gestió de persones i ja està. És com liderem, com empoderem a la gent i com treballem de manera col·laborativa incorporant aquesta digitalització i aquesta orientació a futur perquè l'empresa sigui realment sostenible en el temps. I això és el que ara, amb el Covid, ens està fent de mirall. Per altra banda, el que deies als ODS, s'ha demostrat que la pandèmia és un símptoma més de que el planeta no funciona i de que perquè ja saps que això va passar perquè es van començar a consumir animals que no estaven en el seu hàbitat, no? O sigui, això és una és una mostra clara de que els animals han tingut temps de canviar la seva ubicació. Això fa que els humans consumeixin animals que no són habituals en les nostres dietes i això va provocar la malaltia, com saps, no? Llavors, és una mostra. Per tant, els ocells realment és una brúixola que hem d'utilitzar de manera real, no solament de cara a postureu dient mira, jo faig servir aquest i aquest. No, cal cap a on et compromets en un futur i en quines dades concretes, en quins objectius concrets, en quins indicadors concrets ho fas. I això implica un treball de col·laboració real, que fins ara parlàvem molt de col·laboració, però realment no ha hagut una col·laboració estesa. El famós quart sector encara no ha acabat de quallar i ara s'està veient que no queda una altra amb aquesta reactivació econòmica. Per tant, és un altre aprenentatge, no? I, per altra banda, el tema de la innovació. La innovació no s'ha pres de manera seriosa. Les inversions no han estat fins ara inversions serioses en innovació, s'han anat perdent inversions en I+D i això ha fet que, clar, que el model econòmic faci que moltes empreses acabin tancant, perquè no estan preparades. Les empreses que han estat més preparades són justament les que han aportat aquest tipus de model, no solament en digitalització, sinó en innovació de producte i de servei, i han fet que siguin més sostenibles i, per tant, que hagin resistit millor aquesta crisi també que ens està continuant ara mateix. Per tant, el que deia, és un tema de treballar amb focus, de manera ordenada, a curt, a mig i a llarg termini. Jo crec que espero i confio que el 2021, tot i que ara mateix tinguem una davallada del PIB històrica, que és de l'11,6, imagina't que el 2008 va ser solament del 3, imagina't el que està passant ara, i allí hi ha hagut un increment de l'atur brutal i tot això estigui d'alguna manera causant pavor a les organitzacions, el que hem de fer no ens queda un altre, és mirar cap endavant i treballar d'una manera una mica diferent. I crec, estic segura que ho podem fer, tenim els mecanismes.
Uh-huh. Tot el que has comentat, molt interessant, és el que tu deies. Ara mateix no podem mirar només per avui, pel present. Hem de tenir una previsió de futur, tenint en compte de que no sabrem quan acabarà la crisi del Covid-19 i que a sobre és a nivell mundial, no? En base a això, el cantant Pau Donés deia «Vivir es urgente». Tu creus que les empreses ara, més que mai, i també les persones haurien de dir «Cooperar es urgente»?
Sí, sí, tal que sí. De fet, és que realment és la manera. Jo, tu saps que tu coneixes la meva trajectòria i jo he demostrat i he viscut en primera persona molts exemples de que la col·laboració funciona, però que funciona de manera real. Però la col·laboració no vol dir solament pujar-se a un carrer i dir jo vaig a col·laborar. No, és com col·laboro, de quina manera, en qui col·laboro al costat, he de conèixer el meu partner per col·laborar i hem de treballar conjuntament un pla d'acció per veure com podem fer sumant visions, sumant recursos i sumant oportunitats. És la manera. I repeteixo que no té a veure exclusivament amb les grans empreses en absolut. Té a veure, de fet, ara mateix, què li passava a Tesla fa 10 anys, no? Tesla va crear el cotxe elèctric o va revolucionar el sector del cotxe elèctric perquè cap empresa del sector automoció es va prendre prou en sèrio el tema del cotxe elèctric. Llavors, no, el fet de ser petit no és condicionant. Òbviament, clar, els recursos són més limitats, però sobretot el que més importa és el valor, és el focus. El marc de la meva organització sempre dic això, no? De que acompanyem en el camí integrant de manera indivisible, no? La sostenibilitat, la innovació, la comunicació i el màrqueting perquè les persones siguin agents de canvi. No estic parlant solament dels consumidors, que òbviament són els que compren i els que fan que l'empresa sigui, que sobrevisqui en el temps. Estem parlant de com la gent treballa internament dintre del marc de l'organització, com es treballa la cadena de valor amb el meu transportista, amb la persona que magatzema, amb com compro els materials. Tot això, amb els distribuïdors, tot això s'ha de treballar de manera col·laborativa, en un enfocament real. Els ODS o les objectius de desenvolupament sostenible o l'estratègia de sostenibilitat, com li vulguis dir, perquè encara la gent, i pot ser, jo crec que falta també molta pedagogia, no?, de lo que vol dir realment sostenibilitat. No estem parlant exclusivament de temes mediambientals, estem parlant també de temes socials i econòmics, com et deia al principi de la conversa. Però jo crec que quan la gent entengui, comprengui com això li afecta de manera, en primera persona, de manera directa, realment hi haurà un canvi d'actitud, estic segura. Llavors, i les que no ho facin no sobreviuran. És que és així, uh-huh. O sigui, realment no sortiran endavant. És veritat que ara mateix el que hem de fer és salvar els mobles, totalment d'acord. I a més, ara vindrà, de fet, estic molt informada de quines seran les tendències de cara al 2021 i l'any s'està estructurant en dos grans parts, el primer semestre i el segon, que això ho marca la vacuna, no? El primer semestre serà una mica continuista sobre el que ens està passant ara i, per tant, l'estratègia serà una mica mantenir el moble, no? Mantenir l'estructura perquè això no se'ns caigui i, per tant, sobreviure, perquè hi haurà molta gent que caurà. De fet, fins i tot, si s'està parlant que el sector restauració estarem parlant d'un 30% menys, o per ser col·lectius com els joves han sigut colpidors, solament un de cada tres joves ara mateix té treball. És que és una barbaritat el que està passant. I clar, què volem, aquest model o volem un altre model? Aquesta és la pregunta. Si volem és realment això, perquè també hi ha hagut empreses que realment s'han aprofitat de la situació d'ERTES per fer frau. Un 10% de les empreses que van fer ERTE en el seu moment ho han fet de manera fraudulenta i això s'ha detectat. També existeix, solament s'ha d'anar a l'INE, a l'Institut Nacional d'Estadística. Però que realment hem de canviar la manera de fer. I crec que el 2020 és un any d'abans i després. És un any horribilis, totalment d'acord, però és un any que ens ha de fer entendre que hem de treballar de manera diferent a partir d'ara. I que les empreses que això ja van veure abans del 2020 són les que ara mateix estan sortint reforçades. I és el que hem de veure, independentment del tamany, com et deia.
Sí, sí, a propòsit del que estaves també comentant, és veritat que l'Estat, la Generalitat, estan prenent decisions com bonament poden, no? I veiem també interpretant la realitat, no? No sé si t'ha cridat l'atenció que el sector de l'hostaleria, que ha estat, és i serà dels més perjudicats des que va començar tot, per exemple, ara, durant aquestes festes de Nadal, de moment obren de 7:30 de matí a 9:30 de matí, de 1:30 de la tarda a 3:30 de la tarda. No sé què et semblen aquesta mesura i d'altres que s'han anat prenent, tenint en compte també tot el que comentaves, referent a la tassa d'atur, referent a sectors que no sé fins a quin punt se'ls ha tingut molt en compte, no?
No és massa políticament correcte el que diré, però em dona la sensació que a vegades ha faltat més coneixement tècnic. En la definició de tipus de mesura solament s'han de veure les queixes dels diferents sectors. Si tu, com una persona que sigui una microempresa o una persona autònoma que té un negoci de restauració, hostaleria, especialment restauració, perquè el catering ja és més ampli, li dius que solament pot obrir de manera puntual, és que clar, és una mica complicat, la veritat. Però, bueno, no ha de ser fàcil ara mateix definir mesures que en clau de país ha de ser bastant complicat. I jo em poso la pell, la veritat és que ara mateix no m'agradaria, però sí que és veritat que sobretot s'ha de fomentar moltíssim més els coneixements de qui realment els té. Això està cantat, i no solament en l'àmbit de les mesures que es puguin aplicar en clau de país, sinó en qualsevol cosa. Estic parlant de la supervivència d'una empresa. Moltes vegades la gent no se l'escolta prou perquè no hi ha comunicació interna potent. Hi ha informació, no comunicació bidireccional. Les empreses que realment això ho estan fent són les que estan tirant endavant de manera bestial, de manera exponencial, perquè a la gent se l'empodera i, òbviament, sempre hi ha persones que s'aprofiten de la situació, però per la gent gran una persona vol estar en una organització que se l'escolti, perquè el que vol és formar part d'una organització que tingui sentit. I això és el que està passant ara, no? Llavors, jo crec que aquesta lectura es pot aplicar de moltíssimes maneres. Crec que, per exemple, nosaltres no solament aquí no podem tirar o responsabilitzar a un col·lectiu exclusivament. Nosaltres, moltes vegades, precisament perquè busquem aquest curtplacisme i busquem, òbviament, tenir ingressos potents, a vegades no ens hem parat a pensar prou en la diversificació. Per què? Perquè mai ens havíem passat al cap que el turisme, que és un dels primers, per no dir el principal recurs que tenim a nivell estatal, no vingués, o solament fos local, o diguem de manera molt reduïda. Llavors, clar, això ni t'ho planteges, però és que el problema és que nosaltres, i ja soc la primera, hem apostat i hem ficat masses ous a la mateixa cistella. I el que hem de fer és diversificar la indústria que, el que dèiem de que tot està connectat. Moltes empreses fa 20 anys van deslocalitzar perquè se'n van anar moltes a Xina. Ara què està passant? Ara s'ha provat que amb el tema del combustible i sobretot amb el tema del temps i el tema de la capacitat de resposta, tenir els nostres proveïdors tan lluny realment no és aconsellable, no? Ja va passar fins i tot amb el tema del subministrament de material mèdic, no? Per de cara al Covid. És molt important tenir una indústria propera a la nostra activitat que ens complementi. I això s'ha de fer d'una manera molt més ordenada. Això no es fa en 6 mesos. Això es fa de molt planificada. I això implica treballar de manera conjunta al govern les entitats empresarials i, òbviament, les empreses, tothom ha d'apostar. El sistema que s'ha fet de turisme, molt poques empreses han apostat realment pel turisme sostenible, excepte algunes. Llavors, això realment ara està... De fet, et podria donar exemples de que les zones espanyoles que han sobreviscut millor al turisme aquest any han estat justament les que han apostat pel valor i no eren les més barates. Què ha passat amb el turisme de masses? És justament el turisme que ha quedat més buit, el que no ha vingut. Llavors, el que et deia, hem de fer una reflexió profunda i aquest any, tot i que ha sigut un any molt bèstia, molt curtidor, ens dona l'oportunitat de mirar endavant i de dir què és el que vull en un futur, quin món vull. I, òbviament, clar, buscar la nostra pròpia supervivència implica fer un reskilling i un upskilling, és a dir, buscar què és el que necessitem per formar-nos en allò que ara mateix necessitem urgentment i que no ho hem fet encara, especialment en habilitats digitals. I, per altra banda, també donar un pas més i dir, molt bé, jo venia del món A i vull passar al món B perquè és un món que, on jo realment puc aportar, tot i que no tingui formació. No? Llavors, el que hem de fer és buscar aquesta actualització de coneixement d'una manera urgentíssima. Però, sobretot, amb una... Repeteixo que és molt lícit que ara mateix estiguem tots molt bloquejats, però és que no ens queda una cosa. Hem d'anar cap aquí i estic segura que sortirem reforçats.
Ja últims minuts de programa, ho hem comentat, ets directora de notopic.es. La teva proposta és la mateixa ara que fa un any, no? És a dir, tu ja portes una mica avançant en el que moltes empreses ara s'han trobat de cop, la sostenibilitat, la comunicació, la innovació, el màrqueting. O sigui, moltes empreses ara ho hauran de fer o ara ho haurien de mirar amb uns altres ulls, però tu ja és una proposta que tenies ja de fa anys, no?
Sí, de fet, fa quasi 20 anys que em dedico... A veure, jo vinc del màrqueting i la comunicació en gran empresa multinacional, però sempre he pensat que la meva proposta era màrqueting amb valor, posar en valor, no enganyar. A mi la paraula màrqueting ja l'odio. I el que vaig fer en tot moment és anar-me'n adreçant cap aquí a generar valor sempre, des d'allà on... Llavors, bueno, això ho he anat fent... en diferents àmbits, tant el que et deia de gran empresa com administració pública, gestionant i dirigint projectes, però finalment el 2013 vaig crear la meva empresa, que és Notopic, que en aquest cas el que fa és justament el que comentaves, no? És a dir, jo tinc tres grans pilars, que és la sostenibilitat i la innovació, que és l'eix principal, integrades, no es poden dividir, perquè la sostenibilitat genera innovació i la innovació ha de generar sostenibilitat, ha de ser innovació responsable. Per altra banda, l'altre pilar és el màrqueting estratègic orientat a un propòsit, a la generació de valor, al per què, el per a què, i per implicar i per generar solucions no cobertes, que siguin eficients i que siguin molt valorades per les persones. I també la comunicació interna i externa. És a dir, tot això també seria el segon pilar, perquè sense això, sense aquestes metodologies, no es pot generar ordre per fer plans d'acció en el marc de les diferents empreses, no? I la tercera pota és la cultura. Jo faig cultura digital i canvi cultural. És a dir, el que faig és transformació digital entesa com que la tecnologia és gran perquè les persones tinguin el temps de canvi. I això es fa amb una cultura innovadora, amb una cultura en futur, amb una cultura transformacional. Llavors, el que deies, realment, especialment en l'empresa, generar projectes de la ciutat, he treballat en grans organitzacions com Aigües de Barcelona, Unilever, Institut de Tecnologia, a través de... he pogut participar de manera activa en generació de polítiques públiques per generar plans orientats a governança real en ciutats. He fet coses a vegades una mica massa disruptives que potser han costat d'entendre, però estic segura que ara tot això ja ha aterrat. Ara veiem que sap exactament que la sostenibilitat, la innovació i la transformació digital són, a cap i a la fi, visions diferents d'un mateix poliedre i el que hem de fer és treballar sempre orientat per a les persones com a gent que són les persones. És a dir, hi ha una frase que m'encanta que diu que en la cultura es menja l'estratègia per esmorzar, no? És a dir, tu pots fer estratègia en un despatx, quatre persones, però qui realment fa realitat aquesta estratègia són les persones amb la seva cultura, que és allò que fas quan ningú et mira, no? Llavors, si tu tens aquests valors, tens realment aquest sentit de pertinença, tens aquest propòsit, les persones realment incorporaran i sumaran, i enriquiran aquesta estratègia inicial per fer realitat allò que fas. Però és realment un canvi de model important. Espero però confio que sigui el model que la majoria d'empreses acabin adoptant.
Molt bé, doncs Imma Pérez, hem agotat el temps. Una abraçada i moltes gràcies.
Gràcies a tu. Adéu.
Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a pneumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança. Tarannà Viatges amb Sentit ha patrocinat Missió i Vocació.